produït a primera hora del matí d'avui, quan la persecució d'un individu per part dels altres dos ciutadans han alçat les alarmes de la policia. Un agent municipal de la Unitat de Seguretat Ciutadana, que es trobava de servei de vigilància, ha demanat reforços per a finalment procedir a la detenció del presumpte lladre. Després de l'obertura de diligències de prevenció a la preestructura de la policia local, el detingut ha sigut posat a la disposició de la Guàrdia Civil. La dona presenta lesions al braç esquerre i al genoll i amb munyiques, per la qual cosa ha sigut atestada en un ambulatori de la localitat. La Diputació de Castelló contribueix a enriquir l'oferta cultural de la ciutat de Castelló durant aquest període estival a través de l'exposició Museus en diàleg i mirades diferents, organitzada per el Consorci de Museus. Aquesta exposició, de la qual formen part algunes obres de la Diputació, pretén donar a conèixer les col·leccions del Museu del MACBAC, establint un diàleg entre les obres dels dos centres. El vicepresident primer de la Diputació i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha assegurat que la implicació del govern provincial amb aquesta exposició és tant pel Consorci com per tots dos museus de la província. I també ressalta que és important donar a conèixer les col·leccions d'aquestes institucions per a posar en valor aquests recursos culturals que té la província de Castelló. I al Masora, els arquitectes municipals han culminat el projecte Millora de la Mobilitat Urbana, valorat en més d'un milió d'euros, per a remetre-lo a la Unió Europea i reclamar així el 50% de l'actuació que correspon al Fons FEDER. L'operació s'emmarca dins del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per a incrementar l'ús de les àrees per als vianants i aconseguir la integració de viaris millorant la seva connexió i reduir les emissions de CO2 per a potenciar carrils, bicis i transport públic. Quan l'operació presentada Millora de la Mobilitat Urbana, aquesta inclou la creació d'itineraris accessibles sense barreres arquitectòniques que connecten diferents zones del municipi i faciliten la seva vertebració, així com el desenvolupament d'una xarxa integradora d'itineraris de bici en el municipi mitjançant la incorporació de vies ciclistes. La tercera proposta aborda la millora de la xarxa de servei públic de transport municipal amb la creació de noves parades d'autobús i millor freqüència entre uns als altres. I l'Ajuntament d'Onda va garantir l'alimentació bàsica de 32 menors de 3 a 12 anys gràcies a una subvenció rebuda de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de més de 11.000 euros per a cobrir el menjar principal i activitats estivals a aquests beneficiaris. L'alcalde d'Onda, Ximo Huet, ha explicat que des del Departament de Serveis Socials, que dirigeix el tinent alcalde Mari Carmen Aguilera, han donat a terme diferents programes durant tot l'any per assegurar-se que els xiquets tinguin l'alimentació completa i equilibrada des de 0 als 18 anys. I a l'àmbit municipal de Vila-real, des de l'oposició, el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real, Héctor Folgado, ha denunciat la importància que dona l'alcalde José Benlloc al casino, deixant així a un costat les necessitats dels ciutadans.
En tan sols 7 anys, ha demanat més de 15 milions d'euros en préstecs per a pagar la seva ciutat esportiva, per a pagar una part de la compra del gran casino, per a pagar els desmans dels seus regidors, per a pagar la seva inacció urbanística. Tal vegada, Benlloc ha decidit prioritzar la compra del gran casino en el reparto dels remanents que encara li queden. O sigui, anem a deixar sense atendre una millora en la neteja del poble, va deixar sense atendre una millora en la recollida de basures que en molts carrers del nostre poble no passa la recollida tots els dies, va deixar sense atendre la millora necessària en els camins rurals o la lluita contra mosquits, va prioritzar el gran casino de nou en aquests millors en 1.000 euros, o tal vegada va fer un pla d'ajust, d'aixòs que tant li agraden fer al senyor Benlloc i que acaba negant-li a associacions, a col·lectius i a entitats del poble les ajudes que, desgraciadament, no li paga? Ixa és la nostra pregunta. D'on pensa traure el senyor Benlloc el millor 100.000 euros que ha anunciat va tornar a ficar damunt del gran casino?
I continuem en l'àmbit municipal. La Fundació Caixa Rural Vila-real gestiona per primera vegada la pròxima edició del Campus Natura d'estiu, una iniciativa municipal destinada a persones amb amb diverses capacitats que s'està duent a terme en el Termet i en el Col·legi Panderola de la ciutat des de finals de juny fins al 31 d'agost. Tras la positiva experiència del Campus de Pasqua, la Fundació torna a treballar amb els xiquets i xiquetes amb capacitats diferents, ofertant en aquesta ocasió 150 places. La iniciativa combina l'oci amb activitats coordinades per els professionals de l'entitat. Aquest projecte possibilita que els xiquets es divertisquen i aprenguen al mateix temps que es facilita la conciliació de les seues famílies. Entre altres activitats lúdiques i educatives, els xiquets aprenen a fer manualitats amb productes reciclables per a conscienciar-se de la importància de cuidar el medi ambient. També es realitzaran jocs a l'aire lliure i activitats en l'aula natura del paratge del Termet, que combinaran amb excursions i visites a diferents parcs infantils de la província. I l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, i el regidor de comunicació, Francisco Valverde, han acompanyat a l'empresària vila-realenca Dolores Cortés durant la Mercedes Fashion Week que s'està celebrant a Madrid, que ha oferit una desfilada IFEMA per a presentar la col·lecció primavera-estiu del 2019. L'esdeveniment ha servit també per a commemorar l'aniversari de la creació del primer vestit de bany de la companyia, el primer elàstic del sector, que només va marcar la història d'aquesta peça, sinó que també va suposar un abans i un després en l'àmbit de la moda. Ja avui a roda de premsa, la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, del comissari de la policia local, Domingo Adán, i membres de la unitat canina i investigadors del projecte de l'Hospital de la Fe han presentat els resultats de l'estudi sobre gossos detectors de càncer, capaços de diferenciar per la orina de la persona que pateix aquesta malaltia. L'objectiu de la investigació té trobar com a biomarcadors de càncer de pròstata més efectius que els que n'hi ha ara. Escoltem a Alba Loras, investigadora de l'Hospital de la Fe.
Hospitales, ¿vale? No, esa no es la idea, aunque sí que es verdad que en algunos hospitales del Reino Unido sí que existe, pero no, la idea nuestra es identificar esos compuestos, ¿vale?, en orina que pudiesen ser potenciales biomarcadores, igual como cuando ahora os hacéis una analítica y os miran el hierro, la hemoglobina y pueden saber más o menos cómo estáis, pues esto sería algo parecido, es decir, encontrar qué marcadores podrían utilizarse para diagnosticar el cáncer de próstata y con una analítica de orina hacérsela a los pacientes y saber el diagnóstico, ¿vale? Eso es lo que sería ideal. Estamos en esa etapa, estamos identificando esos compuestos. Ahora, la ciencia es compleja, quiero decir, desde que se identifican, eso se tiene que validar una corte grande de pacientes, en caso de que se aprobase, tiene que aprobarlo la EMS, ¿vale?, que es la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
I parlarem més d'aquesta investigació la setmana que ve, que podrem parlar amb els dos investigadors de l'Hospital de la Fe. Ara sí, acabem l'informatiu i continuem amb més protagonistes.
I el treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la Operación Bikini. En el Centro Deportivo Asfit Villarreal podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Villarreal.
En Big Mat encontrarás la piscina Acer Blanco Balada de 5 metros por menos de 75 euros al mes.
Ven a Big Mat y coge nuestro folleto. Te ayudaremos a disfrutar del verano.
Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
De repente despiertas un día y algo lo convierte en un día especial. Llegan los cuatro días especiales en Renault Retail Group Levante de Valencia y Castellón y su red de agencias. Ven del 18 al 21 de julio y llévate tu nuevo Renault Dacia o tu seminuevo Ideal con unos precios y condiciones que no puedes dejar escapar. Y sea cual sea el vehículo que te lleves, te regalamos los gastos de matriculación. Te esperan días especiales en Renault Retail Group Levante de Valencia y Castellón y su red de agencias. Oferta válida en centros adheridos.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Renta Car.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Renta Car.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Renta Car.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Renta Car y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Jamón cocido campo frío un cuarto, 1,99. Pechuga pavo campo frío un cuarto, 1,79. Leche cremosita, 0,55. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vila Center.
Las rebajas de Sport 2 siempre están bajando.
Y bajando, bajando.
Porque son mucho más que zapatillas, bañadores, camisetas a precios increíbles. También equipaciones antiguas de la Liga Española y extranjeras. Además disponen de las últimas colecciones y botas. Y en Sport 2 Oportunidades, todo a partir del 50%. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Solades y esquina calle Torrehermosa, Villarreal. Las rebajas que siempre bajan.
And she's been living on the high shelf. And they come unstuck. Lady running down to the riptide.
Ja, avui anem a parlar de els mosquits i cebitxet, que quan arriba l'estiu a tot el món és d'una miqueta de cap, perquè sobretot per les seues picadures i perquè quan és de nit no es deixa dormir molt bé, Juanjo. Què són per a tu els mosquits?
Un mal amic. Els mosquits són mal amics per a mi. A mi no, a mi... Jo i els mosquits no tenim una molt bona relació.
Jo crec que ningú té molt bona relació amb els mosquits. I és que a banda aquest any tenim els mosquits perquè hem tingut una primavera plena de pluges. Degut a l'aigua i pues que s'ha estancat molta aigua, pues ha proliferat, no?, i s'aparició de mosquits. I ja, com hem anat dient també així en el programa durant molts dies, pues en certs puestos n'hi han plagues. Com vas tu de picades, Juanjo, aquest any?
Pues dilo malament, a tope. No paren de picar els mosquits.
Tu, per què creus que els mosquits apareixen? És que no se'n van, és que tu mates un i tens un altre, és increïble.
Jo no sé si tinc la sang dolça, si és perquè fa molta calor, si perquè en la finestra no va bé i no tanque, però apareixen i ja hi estan. És que dona igual que mates a un que apareix un altre.
En la costa, pues, parece que n'hi ha menys mosquits, però quan anem a la muntanya, pues, també n'hi ha més quantitat. Jo no sé el que ens podria recomanar per a evitar aquests mosquits, però hem parlat amb Eduardo González Zonano, que és un expert del departament científic, i pues, es pot donar alguns consellets, no?, per a evitar aquestes picadures. Juanjo, jo no sé tu què fas per a que no et piquen.
Comprar en el supermercat estos cacharrets d'estos de flis que diuen que prevenixen les picadures, però aún així no continuen.
Escoltem a veure quins consellets ens donen.
A veure què ens diu.
En primer lugar, evitaremos las áreas donde acuden los insectos, como cubos de basura, balsas de agua, jardines en flor. Es mejor no salir entre el anochecer y el amanecer, ya que es cuando los mosquitos pican habitualmente. No usar colonias o perfumes que desprendan olores fuertes o dulces. Usar mosquiteras para la cama o la cuna de los niños porque sirven de barrera para los insectos que atacan por la noche. Y finalmente podemos consultar con el farmacéutico sobre qué sustancias repelentes como el DET podemos utilizar para disminuir el riesgo de picaduras por mosquitos.
Pues ve ahí, tenim esos consells, ¿qué tan paregut?
Pues tindrem compte.
De nit, millor en el interior. O sigui, que és millor que estem durant el dia, no?, pues, per el carrer, i que evitem les hores de quan és el sol i quan s'amaga. Però la veritat, quan és, a lo millor, la gent que treballa ho té més complicat, no?
I que és un dilema, perquè pel dia fa molta calor, igual sí que t'avillis més estar en casa, tranquil·let, o si no estàs a la piscina o a la platja, i quan arriba la nit, pues, sí que t'apetís. Estava llis donant una volteta o anar amb els amics a prendre alguna cosa.
Clar, és que quan cau el sol jo crec que és la millor hora, no?, per a ir a pegar una volteta. Però bueno, ja sabem, si mai s'hora hem d'anar en compte i hem de posar-nos, pues, per a aquelles persones que tinguin una miqueta més d'al·lèrgia o per a que siguin molt molestes les picadures de mosquit, pues, intentar, pues, com ha dit Juanjo també, com us han dit, pues, posar-nos algun repel·lent. Però també hem de dir que n'hi ha repel·lents que no fa falta que siguin d'estos aixina que són molt pegalosos. També podem provar en unes pulseretes, no?, en la citronela, tot això.
Ara venen pulseretes d'estes per als xiquets que diuen que te fiques la pulsereta i el mosquit no te pique.
Bueno, i un altre consell que ha donat és que intentem tindre la llum sempre tancada, no?, quan estem amb les finestres obertes a casa.
Sí, perquè diuen que els mosquits van a la llum. I si tu estàs dins de casa amb la llum, pues el mosquit te vorà i te picarà.
Claro, és que a banda d'això, els mosquits, pues, no, pues, estan els atrau la llum. Més quan estan fora, que hi ha foscor, al veure una llum,
van cap a ella.
Jo no sé algú si alguna vegada, pues, això, que té la llum oberta de l'habitació i la porta tancada, i diu, bueno, vaig a obrir la finestra o la porta de la terrassa.
Un error.
Error, totalment, perquè a més és que es comencen a entrar els bitxos, però ja no són els mosquits, palometes tot cap a dins. Jo, la veritat, que no sé quina fixació tenen cap a la llum. I una altra cosa molt curiosa també és que l'aire condicionat ajuda a que no n'hi hagi mosquit. Pensa, Juanjo, que per això a la ràdio no n'hi ha, perquè tenim l'aire.
I el ventilador també funciona, o no?
El ventilador també pot funcionar, però no tant. Sí, se poden col·locar ventiladors dins de casa per allunyar-los, però a lo millor l'aire condicionat, pues, ens ajuda més. També hem de dir que, claro, tindre l'aire condicionat tota la nit en marxa, a lo millor no és la solució perfecta. No. Però bueno, i ara sí, el que té molta gent són les mosquiteres. Tu n'entres mosquiteres a casa?
Sí, totes les finestres.
Jo també, però jo no sé què fan que entren. Entren. Jo és que no sé si és que cada vegada són més menudets, és que si rosseguen les mosquiteres, no ho entenc.
Aprofites una vegada per a obrir la mosquitera i la finestra per a ventilar un poc la casa o l'habitació i en aquest moment 3 minuts li fa falta per a entrar a tota la casa.
Sí, també hem de parlar d'aquestes zones, no?, on proliferen més els mosquits, com són les zones, pues, més humides, tema de rius, que molta gent va al riu Millars, sí, a banyar-se i tot, pues, hem de veure que allí també és una zona on hi ha molts mosquits. Si volem anar-nos a banyar a algun riu, hem de tindre en compte que n'hi ha trossos del riu que es quede l'aigua, no?, més parada, s'estanca, i ahí, pues, diguem que és on hi ha més moviment de mosquits.
Pues sí, si anem al riu, anem a la muntanya, sempre hem d'anar amb acompanyats del nostre repel·lent, a la nostra polsereta, perquè si no, ahí és carn de picadura.
I ara, Juanjo, te vaig a fer una pregunta a veure si l'encertes. Què te posaries primer? El protector solar o la crema per als mosquits o el spray per als mosquits?
El protector solar.
Molt bé, molt bé, molt bé. L'has encertada, doncs pues sí. Hem de posar-nos primer el protector solar i hem de deixar que la pell el xuple, no? I això hem d'estar durant uns 20 minutets, no?, deixant que la pell pues, assimile el protector solar i després d'ahí pues, posar el repel·lent de mosquits, perquè si no, si posem tota la vegada, se fa una pasteta ahí.
I això els atrau més, no?
Bueno, no, això ja no te ho sabria dir, però te dic jo que molt còmode no estaràs. Bueno, pues fins així tenim aquests consells per als mosquits. Fem un repàs molt rapidet. Recordeu que no heu d'intentar evitar, no?, les hores de quan es posa el sol i quan és el sol. Heu d'intentar tindre totes les finestres de la casa tancades si teniu la llum oberta, encara així també poden entrar mosquits. Això no és algo ja al 100%, però bueno, s'evite, no? S'evite
una miqueta. No garantíssim res, però més val prevenir que curar.
Com a cosa curiosa, l'aire acondicionat ajuda que els mosquits no entren a casa. Fer-ho de mosquiteres, que això crec que ja està molt establit en moltes vivendes, no, Juanjo? I després, pues, mantindre un cuidado, tindre en compte, no?, com cuidem la nostra pell. Evitar els perfumes intensos, això, els perfumes de fruita, que a les xiques li agrada molt i tot això. Els xics també tenen alguns perfumes dolços, no sé si tu n'endús.
Sí, també.
Evitar aquests perfumets perquè, si no, ixa olor atrau els mosquits. Però ara també, per què piquen tant? Tu mai t'has pensat tant per què piquen tant les picades de mosquit?
Ni idea.
Bueno, pues anem a intentar comprendre, no?, o intentar averiguar per què les picades de mosquit es piquen tant. N'hi ha unes que piquen més que altres, també depèn quin mosquit sigui. Pues ara ens explica això Eduardo González, que és l'expert del departament científic.
Para poder extraer nuestra sangre con mayor facilidad, los mosquitos cuentan en su saliva con una sustancia, un anticoagulante, muy potente que introducen en nuestro torrente sanguíneo. Sin embargo, nuestro sistema inmunitario reconoce esa sustancia introducida como algo ajeno al cuerpo y la ataca, lo que provoca la inflamación de la zona y el picor.
¿Qué piensas? Muy interesante, ¿eh?
La veritat és que sí, jo no tinc ni idea.
Aixina que el nostre cos troba algo estrany que tenim a la pell i reacciona amb picor i n'hi ha moltes vegades que s'unfla la picadura. Tu eres al·lèrgic o com reacciones a les picades?
Pues se m'unfla un poquet, me fa un poc roxet i ja està.
Que sort.
La veritat és que sí, conec a gent que sí que pareix que li ha picat un mosquit, però li ha fet una malesa al braç o a la cama, que dius, ara?
I morats i tot. El mosquit este que ara està, no, de moda no, però este mosquit que ara ja pues, és més normal veure al carrer i per aquesta zona, el mosquit tigre, la veritat que ese bicho fa maleses. No és una picadura de mosquito normal, no? De mosquit normal. Pues fins així dicem els mosquits. Suposo que serà un tema que anirem parlant molt al llarg d'aquest estiu perquè, com sempre, es donaran la seua guerra i, bueno, si no voleu que vos piquen, teniu sempre en compte aquests consells que vos hem dit avui. Això sí, eviteu posar-vos colònies i olor dolcets. Ara continuem amb més protagonistes. I just gotta know. I can have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer.
fruit that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause.
Otra vez no. Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Estás interesado en ser tu propio jefe? ¿Tienes una idea y necesitas ayuda para desarrollarla y montar tu propio negocio? Tenemos la ayuda que necesitas. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y miércoles en Efecte Villarreal. Los jueves en la Casa de Cultura de Onda. Y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 664-32-4580. Servicio público y gratuito.
I nosaltres estem així a la 92.2 de la freqüència modulada presentant el nostre espai que dediquem a tradicions com cada setmana amb el regidor a l'Ajuntament de Villarreal, Santi Cortells. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, en aquesta ocasió explica'ns una miqueta quin és el tema que ens portes en aquest espai de tradicions.
És un tema molt ampli per a començar, però avui volia parlar d'un poble que porta el cor d'una manera especial, que és el poble gitano, el poble també anomenat de Rom, d'acord? El poble de Rom va estar perseguit durant molts segles i he de citar especialment el cas de la Segona Guerra Mundial, quan el poble de Rom, el poble gitano, va ser exterminat per complet, però no tenien ni ministres ni representants que protestaren per ells, com sí que tenien altres pobles. No va ser fins a 1982 que Helmut Kohl, a Alemanya, va reconèixer que havia hagut un progrom del poble de Rom, un progrom gitano, anomenat també Paraimos. Per tant, ha estat un poble perseguit, però igual que d'altres diem que si són una nació, vull dir, el poble de Rom és un poble i té una identitat, com pot tindre qualsevol altre poble. Sí. Per tant, jo crec que això, per damunt de tot, des del respecte més absolut i més profund, voldria dir-ho, però són un poble que ens acompanya, que jo crec que moltes vegades ha estat envejat al mateix temps que perseguit i criticat, envejat per la seva manera d'entendre el món, per la seva manera d'entendre la llibertat. Una de les coses que s'ha parlat del poble de Rom, també, després comentarem, és la llengua romaní, ells ho coneixen molt bé. La llengua romaní és la llengua pròpia dels pobles de Rom. Uh-huh. És una llengua que pertany a un poble, no pertany ni a un país, ni pertany a un poble, i té moltes variants. Per cert, s'han escrit coses, després comentaré, s'han traduït, per exemple, les escriptures a la llengua romaní. Per tant, és una llengua com a tal.
Que se continua parlant.
Que es continua parlant, per descomptat. Vull dir, també té un procés, potser, en alguns casos de pèrdua, que ha anat minvant, com ha passat en el valencià, però la llengua existeix, s'han traduït les Sagrades Escriptures, tot això. I per què dic això? Doncs perquè els lingüistes el que diuen és que aquesta llengua prové probablement de la Índia, i una miqueta ens pot donar pistes de tot el trànsit del poble de Rom. Ara, vaig a dir una cosa. El poble de Rom no és l'únic nòmada, ni ha sigut històricament. Nosaltres també ho érem. Va ser el feudalisme en el moment que, diguem-ne, els estats van obligar a la gent a assentar-se en un lloc. Però això va ser una tradició que va aparèixer en un moment. Que també nosaltres antigament ho érem, el que passa és que com a poble, ètnicament, d'acord, evidentment, amb tot el dret, el poble de Rom manté i vol mantindre les seues, els seus costums. Per tant, i les seues tradicions, que aquest és un programa de tradicions, precisament. I per això crec que és important...
De tradicions de la gent de Vila-real, i evidentment és així, no?
I els nostres companys que avui estan amb nosaltres són de Vila-real, i jo pensava que era molt bonic o molt important que vingueren i que s'expressaren i que es presentaren.
Doncs sí, perquè el que nosaltres pretenem en este programa és això, en aquest espai, explicar les tradicions. I què millor que... Bueno, és un poble que té moltíssimes tradicions. Jo crec que... podria dir-te que les seguís aquest col·lectiu més que inclús nosaltres, perquè...
Penseu, per exemple, Federico García Lorca, el romancero gitano. Penseu també en el flamenc. Hi ha una teoria que diu que el flamenc el van portar el poble de Rom des de Bèlgica. Així és una de les teories de l'origen de la paraula flamenc. Però jo crec que moltes vegades els paios, si em permeteu la paraula, a veure, no és que les hagin furtat, però s'han apropiat de les tradicions del poble de Rom i les han fet seues. Però les han fet seues fins al cor. Perquè pensa en Federico García Lorca, noche que noche, noche era, la poesia aquella tan preciosa de quan es perseguien els guàrdies civils, fins a l'últim any del franquisme hi havia lleis, d'acord, que literalment recomanaven als guàrdies civils com perseguir al poble gitano, al poble de Rom. Per tant, han patit el que és la persecució injusta, jo diria, quasi fins als nostres dies. I precisament per això algunes vegades he pensat jo que és possible que ara hagin tingut la sort de tindre aquesta benedicció, no? Que després contarem què és, que és que molts d'ells s'hagin convertit a l'Església Evangèlica.
Doncs d'això anem a parlar també, evidentment. Passem a presentar als nostres convidats, els que tenim ací, que són protagonistes d'aquest espai que dediquem a tradicions i que passem de seguideta a presentar-los. Hablamos con Fernando Montoya, pastor evangélico. Bueno, presentamos a los tres hombres que son pastores evangélicos. Fernando Montoya, buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña José Peralta. Muy buenos días.
Buenos días.
Y tenemos a Alejandro Bustamante. Buenos días.
Buenos días.
Y evidentemente, pues no, también la representación femenina, tenemos a Elizabeth Peralta, que es salmista, y ahora explicaremos para todos aquellos que no lo sepan, ¿no? Elizabeth, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo que explicaba, ¿no, Santi? Yo creo que ha quedado bien claro. Vamos a conocer un poquito más, un poquito la Iglesia Evangélica. Vamos a explicar, vosotros sois pastores, ¿cuál es vuestra función, cuál es vuestro papel?
Nuestro papel es anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo para que todo aquel que escuche pueda aceptarlo en su corazón y participar de la bendición que nosotros disfrutamos.
Muy bien. Es algo que está abierto a cualquier persona, ¿no?
A cualquier persona y a cualquier cultura. Uh-huh. Las puertas de la iglesia están abiertas para todo aquel que quiera escuchar y venirse con nosotros.
No es que sea algo de concretamente de vuestro colectivo, ¿no? El colectivo gitano, sino que evidentemente cualquier persona que nos esté escuchando puede acercarse y ¿por qué no? Y ver todo lo que hacéis.
Estamos abiertos para cualquier cultura que quiera aceptar a Jesucristo. Uh-huh. Sea gitano o no sea gitano.
Muy bien.
De cualquier parte del mundo que quieran aceptar a Jesucristo, nosotros estamos dispuestos. Por ejemplo, yo he estado de misionero en Argentina 2 años.
Imagínese. ¿Y cómo fue la experiencia?
Maravillosa, maravillosa. Siguen señales, la gente se entregaba a Jesucristo y tenemos 3 iglesias, 2 en la provincia de Buenos Aires y 1 en la capital de Buenos Aires, en el centro. Hay como 250, 300 personas allí, gitanos, que les estamos predicando la palabra del Señor y ya llevan como 7, 8 años disfrutando de las cosas espirituales en Cristo Jesús.
¿Cómo nace la Iglesia Evangélica en España? ¿Cuáles son sus orígenes?
Bueno, la verdad es que yo soy joven, lo que es en esto de la Iglesia Evangélica. Yo llevo aproximadamente pues, unos 18 años, por así decirlo, me convertí al Señor Jesucristo. Y bueno, yo creo que de esa experiencia, pues, mi
nos
hermano Pepe...
Mejor. Sí, él nos lo cuenta mejor él, venga, va.
Nosotros tenemos una historia de un hombre que se llamaba, ya está en el cielo, nuestro hermano apóstol Emiliano de Castilla. Fueron a Francia y en una iglesia bautista había un pastor llamado Le Cosette. Y conocieron al Señor a través de este hermano. Este hermano los indujo y les enseñó unas doctrinas bíblicas y vinieron a España. Empezaron a predicar a nuestro pueblo gitano y hoy tenemos toda España llena de iglesias mixtas y gitanas también. Y Dios se ha movido de una manera sorprendente en
pero
nosotros.
Es cierto que bueno, no solo los gitanos están en estas iglesias evangélicas. Hay muchísimas otras personas que también están, ¿no?
En nuestras iglesias muchísimas. Hay muchas personas que no son gitanas y son recibidos con los brazos abiertos.
Claro.
No hacemos distinción de personas. La puerta de la iglesia se abre para todo aquel que quiera entrar, sea blanco, sea de color, sea gitano, no sea gitano, las puertas están abiertas.
¿Y nos explicáis algo más? Porque claro, para los que pues, evidentemente no estamos tan instruidos en la iglesia evangélica, pues no sabemos cómo es. ¿Nos explicáis cómo funciona?
Bueno, la verdad es que a todo aquel que me pregunta eso, yo le invito a venir, ¿no? Es un lugar de reunión donde nos reunimos a adorar a Dios, le cantamos y le ofrecemos lo mejor de nuestras vidas para Él. Siempre vamos acompañados de nuestra familia, porque nuestra familia también es creyente, gracias a Dios. Creo que el participar de ello nos llena de gozo, porque no es simplemente estar reunidos en un lugar y ya está, sino que vamos, adoramos, aportamos nosotros lo mejor de nuestras vidas para Dios. Cuando digo lo mejor de nuestras vidas es que abrimos el corazón, desnudamos el alma delante de Dios y le decimos pues cuán necesitados estamos de Él. Al expresarle nuestra necesidad, Dios en su misericordia nos bendice con su presencia. Porque creo que el saber que estás cerrando tus ojos y que piensas que estoy a tu lado porque me ves, al Señor, aunque cierres los ojos o abras los ojos, no le ves, pero le puedes sentir. Así como el aire no se ve, pero sí se siente, así podemos sentir al Señor. Y esto no es solamente una religiosidad, no, quiero que me entienda la gente. Esto no es estar en un sitio y decir, pues creo en esto sin haberlo visto, sino que nosotros creemos en Él, que aunque sin verlo, podemos sentirle. Porque si no, es muy difícil creer. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo es la fe?
Pero realmente no es tan diferente con lo que yo creo. ¿Qué quiero decir?
Vamos a ver, tenemos que partir de la base de qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice el libro de Hebreos. ¿De acuerdo? Siempre cuando hablo del Señor, me gusta citar textos bíblicos porque son los que de alguna manera te aportan el apoyo verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, pues tengo que decirte que aunque no podemos verle al Señor, sí podemos sentirle. Y está invitada toda la gente de Villarreal y la que no sea de Villarreal puede venir a la iglesia. Estamos en la calle San Vicente de Paul, número 52. Y todo el que quiera venir, pues por supuesto está invitado.
Bueno, aprovechar para, ya que me ha dicho que lleva poco tiempo, Fernando, sí. También, ¿cómo es estar aquí en Villarreal?
Bueno, pues la verdad es una grande bendición. Bueno, conociendo a mis hermanos copastores que están ahí, hay una membresía de familias, amigos y demás, y la verdad es que estamos proponiendo lo que es predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, luego hacer pues algún tipo de evento, en fin, como a Virgilias, en fin, todo eso lo demás. Y la verdad es que yo en este poquito tiempo estoy muy contento, veo mucha juventud,
sí.
Hay mucha juventud. En la
es
cual,
buena señal, ¿eh?
Sí, 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 hay mucha juventud, en la cual yo creo que sería muy hermoso, muy bonito, donde hacemos ahí unos coros, les enseñamos pues, a cantar, les enseñamos, pues, en fin, a hacer una pinada, cualquier cosa en este evento, con tal que, pues, que haya esa ilusión, esa alegría, que aún la juventud puede disfrutar de nuestro Señor Jesucristo, donde ellos pueden contar nuestras expresiones, nosotros podemos aconsejarles y guiarles, ¿no? Que lo importante es guiarles a nuestro Señor Jesucristo, que es lo importante.
Bueno, por otra parte, también me gustaría aprovechar para, ya que les tengo aquí, para preguntarles por la cultura, por las tradiciones suyas, de su pueblo, para aprovechar una cosa que recalcabas, y Alejandro, que yo creo que me ha gustado mucho, que es que, por ejemplo, a la iglesia vais en familia, y es que yo creo que el concepto de la familia lo tenéis
muy arraigado,
de verdad, y eso es una de las cosas que me gusta, por ejemplo, de vosotros. Algunas de las tradiciones, sé que tenéis muchísimas, pero igual no las conocemos todas, porque claro, nosotros lo conocemos desde fuera.
Nuestra tradición es rica, ampliamente, en favores entre nuestro pueblo, en unidad. Lo más importante que puede distinguir nuestra propia cultura es nuestra estabilidad familiar, el respeto. Uh-huh. Sí. Los hijos obedecen al padre y a la madre. Y aún la madre, que es obedecida por el marido, pero también ella respeta mucho al marido. Y en esa unidad de comprensión, de cariño y de fraternidad, nos dejamos llevar por lo que sentimos en Dios. Muy bien. Aquellas tradiciones que había antes, que a veces ha habido y los hay hoy en día también, no solamente en mi cultura gitana, sino también en la no gitana, del maltrato y de los hijos, maltratarlos a los hijos. Aquello ya se ha acabado para
nosotros.
En
todos los sitios hay, yo creo que eso
pero
va en personas.
Aquello, desde que hemos conocido al Señor, nuestra cultura ha dejado de ser humana y ha pasado a ser espiritual, basándonos siempre en la palabra del Señor.
Bien.
Dice la palabra del Señor que el hombre es cabeza de la mujer y que se deben de consultar y querer como, si, como realmente son. Ya no son dos personas, es una unidad de matrimonio. Y lo que Dios une, solamente el pecado lo puede romper.
Muy bien. Bueno, Santi, no sé si quieres aportar alguna... Vols aportar alguna coseta?
Moltíssimes coses. S'ha parlat de les tradicions. A veure, com a poble que s'ha manejat, s'ha mogut per Europa moltíssim, és un poble, el poble de Roma, el poble gitano, que ha anat arreplegant tradicions allà on ha anat, de la música, de l'art, i ha anat portant aquestes tradicions allà on ha anat, d'allà on ha vingut i allà on ha anat. Una cosa que no he comentat abans i que crec que és fonamental. Hi ha un senyor al segle XIX que se diu George Borrow, que també se li coneixia així com a Jorgito l'Inglés, que va fer una traducció ja al segle XIX al caló, vull dir, la llengua gitana, que després Manuel Azaña, en un llibre que ell escriu sobre les traduccions bíbliques, i fa un pròleg, tot un pròleg, sobre este senyor, sobre Jorgito l'Inglés, del qual jo ja he parlat alguna vegada, i que crec que també és una manera, perquè era un missioner evangèlic que venia del Regne Unit, com que anava ja posant el solatge, les bases. Una altra cosa que ells han comentat és que una cosa que és innegable és que on arriba a l'Església de Filadèlfia, els problemes d'alcohol, de drogues, de problemes familiars que acaben de comentar, desapareixen. Per tant, independentment del que puguem pensar o les nostres idees sobre el que és l'Església Evangèlica, vull dir, això és innegable. Tenen una obra social brutal entre el poble gitano i entre el poble que no és gitano. Per tant, aquesta obra social en positiu que fan i que és pròpia de l'Església Evangèlica, jo crec que és d'allò més destacable. teològicament que has preguntat abans, no sé si és veritat, és un poble que naix de la Reforma. Vull dir, al segle XVI comença la Reforma, té una sèrie de característiques, no? Com és el poble evangèlic, que pot tindre qualsevol església evangèlica de qualsevol denominació o moviment, però ells sempre diuen, quan vas a un culte, que és una cosa que vos recomana molt, perquè jo posaria en contrast el patiment que ha hagut de passar el poble de Rom amb l'alegria que mostren en els seus cants. Sí. És una cosa que a mi, de veritat, se me posa la carn de gallina quan el sent cantar, perquè me'n recorde, per tota la història que jo m'he llegit i que conec d'ells, de tot el patiment brutal que els han perseguit, que els van aniquilar en la Segona Guerra Mundial, els nazis. I tot i això, i aquesta alegria que mostren en els cultes, que és com ells anomenen el que nosaltres diríem missa, i aquesta alegria, aquests cants, aquest art, és una cosa que realment vos recomano que la intenteu experimentar, sense prejudicis.
Molt bé, Santi, la veritat és que nos estàs venent molt bé, no? Nos estàs venent, no, però que... No, perquè és verdad, jo crec que de verdad que le ha traído y que le ha gustado y por eso lo recomienda al fin y al cabo. Y eso es lo bueno de esto, ¿no? Sí. Que haya gente de todo tipo que se acerque y que pueda conocerlo. Muy
bien. He tenido la oportunidad hace unos años, sobre el año 94-95, estar en Madrid, en Orcasitas. Yo soy madrileño.
Sí.
Y estaba predicando en la iglesia que tenemos allá grande, en Orcasitas, y se me ocurrió consultar con el pastor la idea de predicar a los toxicómanos y de abrir un local pagándolo nosotros,
sí,
y llamar a los toxicómanos. Se inyectaban heroína. Gitanos y no gitanos.
No, no, claro.
Y estuvimos 5 años y medio luchando con ellos. El mono, que suelen decir el mono,
yeah,
mi esposa, juntamente conmigo, y unos colaboradores que me ayudaban, les dábamos masajes en las piernas, en los brazos, en las espaldas, claro, y nos tirábamos las noches enteras. Y cuando había algún problema que no podíamos solucionar, los llevábamos a Remar o a Reto. Teníamos conocimiento allí con los líderes que llevaban esos sitios de droga, de antidroga. Y mucha gente se convirtió con nosotros al Señor. Y dejaron la heroína y fueron liberados. Y la iglesia aumentó un montón.
Qué bien. Lo importante es eso, claro. Dime, sí.
No, y que hoy predican el Evangelio. Al recibir al Señor, han recibido al Señor después de ser toxicómanos, tener una mala vida. Han reconocido su pecado, han reconocido que Jesucristo es el único que puede salvar. Y al entregar su vida a Él, le han seguido fielmente todos los días. Han llegado a ser pastores, predican su palabra hoy día. Y hay mucha obra, gracias al Señor. Y gracias a estos hombres que se han movido en ese ámbito.
Qué bonito escuchar esto, ¿eh? Porque, por desgracia, la droga es algo que se lleva a muchísima gente. Y que les pueda salvar. Es que da igual lo que sea, ¿no? Pero lo importante es esto, que se salven y encima que se les pueda ayudar y que encima, ¿no?, se conviertan en personas buenas, en personas que siguen a la iglesia.
Hay un mensaje en la palabra del Señor que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Claro.
En el Evangelio no hay culturas ni denominaciones. Hay un Salvador y hay unos hijos que todo aquel que lo reconoce como suficiente Salvador pasa a ser de criatura a hijo de Dios. Y el mundo se está llenando de hijos e hijas de Dios, y más que tienen que venir.
Más i més. Bueno, sí.
Una coseta, s'ha parlat així del pastor. A veure, el pastor és el nom que dona la Bíblia, diguem-ne, als que porten el culte, als que porten la comunitat, i és un nom que està carregat d'humilitat, perquè un pastor és una persona senzilla que té unes ovelletes. Sí. Els seus pastors, jo, algun que he parlat amb ell, igual treballa al mercat, que treballa bé, on siga, en una fàbrica, on siga. Moltes vegades, per la imatge que tenim nosaltres del que és el que porta el culte i tal, està molt lluny d'això. Se casen, tenen fills, és una persona més, que en tota la humilitat, clar, i que i sobretot destacar això, aquesta paraula pastor que va carregada d'humilitat, perquè és com algú que està pastorejant, evidentment, dirigint el ramat, però al mateix temps la humilitat d'un pastor senzill que acompanya, que el veus on siga i que té la seva família, te pots identificar en ell perfectament, vull dir, és...
Per cert, ya que tenemos a una mujer, yo creo que vamos a aprovechar para preguntarle también un poco la importancia, ¿no?, de que la mujer esté ahí, ¿no? Yo creo que es importantísimo también en vuestra cultura el papel de la mujer. Me parece imprescindible.
La verdad que sí, la verdad que sí. Yo, para mí, muchas veces te piensas, ¿no?, el ¿qué lugar es el que específicamente estás ocupando en la iglesia? Parece una tontería, pero es un papel muy importante.
Sobre todo también porque trasladas a los hijos, ¿no? Todo lo relacionado con la iglesia, con vuestra cultura, con vuestras tradiciones.
Con la familia en general. Sí, con la familia en general, incluso en la enseñanza de nuestros hijos, claro, ¿no? Cómo enseñar a nuestros hijos que todo este mundillo de fuera... No les afecte tanto a nuestros hijos, porque es lo que están viendo continuamente en las calles.
Claro, pero eso se hace, yo creo que con la familia unida se puede conseguir, ¿no?
Sí, claro, hay que ser una piña, no solo depende de una. Claro. Mi marido pone su parte, yo pongo la mía y todos, claro, un poquito de cada uno.
Muy bien. No sé, ¿queréis aportar alguna cosita más? ¿Alguna cosa que queráis destacar sobre vuestras tradiciones que nos hayamos...? Evidentemente, eso nos daría para unos cuantos programas. Pero ¿alguna cosita que queramos destacar? Sí.
Simplemente que la gente conoce nuestra cultura por lo que han podido ver en la tele y tal y cual. Y bueno, pues nuestra cultura es algo más también, aparte de lo que se ve en las cámaras, ¿de acuerdo? Exacto. Como ha estado hablando el hermano Pepe, una de las bases fundamentales en nuestro pueblo gitano es el respeto a nuestros mayores, a nuestros ancianos, en que ellos son, como se diría vulgarmente, los patriarcas, los que nos mandan y ponen todo en orden. Hay cosas que a lo mejor el pueblo no gitano no puede llegar al pueblo gitano. Y el pueblo gitano, pues, ha evitado muchas cosas. Uh-huh. E incluso nuestro propio pueblo ha evitado muchas cosas. Claro. Entonces, pues, bueno, tienen que estar ahí y nos tienen que enseñar mucho.
Y lo que me ha gustado que has destacado, que, a ver, lo que sale en la tele no es la realidad, es un reality, punto. Porque vamos a centrarlo ahí. Simplemente no todo el mundo es así, porque muchas veces dicen, es que son todos así. No.
Además, mucha gente que me conoce, mis vecinos, me dicen, pero si vosotros no sois como están mostrando hoy en la tele. Digo, ya lo sé, pero bueno, el dinero baila el perro, como se suele decir, ¿no? Entonces, cuando sale el programa ese de la tele y tal, de los GC Kings ¿vale? Ese programa es el que muestra muchas cosas que a nosotros nos avergüenzan.
Ya me imagino. Bueno, también nos avergüenza a nosotros ciertos programas que, claro, y tú no somos así. Claro,
está
que...
claro. Pero nosotros vemos este programa y hay muchas cosas que nos avergüenzan. Normal. ¿De acuerdo? Entonces decimos, pero si esto no somos nosotros, es que realmente no están mostrando lo que somos. Entonces, bueno, pues yo prefiero coger y cambiarlo de canal, sinceramente.
Esa sería la solución para que lo quitaran, ¿no? En todo caso. Bueno, no, ya sé que es difícil hacer caso. Bueno, ya para cerrar la entrevista.
Esta es una oportunidad que nos habéis brindado para anunciar cosas que son necesarias que el mundo sepa. El criterio que hay hacia mi cultura es adverso, pero... Porque no tienen conocimiento de lo que hay en realidad. Hay malo también, pero nuestra cultura se basa en la unidad y en el respeto mutuo a todas las personas mayores de nuestro pueblo. Y cuando hemos estado cuatro jóvenes sentaditos en un bar tomando un cafecito y a lo mejor cantando, ha venido un gitano mayor, se ha sentado con nosotros y ha dicho, chicos, vamos para casa. y nos hemos sometido en respeto y jamás le hemos dicho que no. Y eso es lo que todavía perdura a nivel general, no hay reglas sin excepción, en mi pueblo, en mi cultura.
De ahí se tiene que aprender mucho.
Y de ahí se tiene que aprender mucho.
Pues muchísimas gracias. Gracias. Y ahora sí que me gustaría eso, que aprovechemos, ¿no?, ya que habéis traído la guitarra, para hacer una pequeñita representación.
Pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi clamor y se inclinó hacia mí y en mi boca puso una canción. Puso mis pies sobre peña firme y enderezó mi camino. Me sacó de la desesperación y él escuchó mi clamor. Todavía hay esperanza. Se acerca, en Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se acerca. En Cristo está la salvación.
Doncs bé, ja arribem a les dues del migdia amb aquest espai en el que hem parlat de les tradicions del poble gitano. Ens acomiadem. Nosaltres tornarem demà amb molta més actualitat, amb protagonistes, a partir de les 12:05. Ara us deixem amb el nostre company d'esports, amb Miguel Batalla, i amb la companya Clàudia Balado, i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Que passeu molt bona vesprada. Adeu.
We can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Hola, ¿qué tal? Salutacions y molt bona...